Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Avui mateix, a 8:45 de la nit, l'Ateneu acollirà la presentació d'aquest nou disc, Caravana. És el nou treball discogràfic, el cinquè ja, del contrabaixista Martin Layton. Però abans volem parlar amb ell aquí al nostre programa. El tenim a l'altra banda del telèfon. Martin, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Suposo que preparat, no?, pel concert d'aquest vespre.
Sempre preparat.
Molt bé. Martín, a mi m'agradaria que m'expliquessis d'entrada com és que vas triar el contrabaix com a instrument per expressar-te.
Bueno, sincerament, vas començar per triar la guitarra, que era el que tenia a casa.
Ah.
I el meu veí tenia un baix i jo vaig començar a tocar una mica el baix perquè m'agradava, m'ho va deixar. Vas començar a escoltar... El que sí, el meu pare escoltava jazz a casa.
Mhm. Uh-huh.
I ja m'agradava aquesta música. I després, amb el temps, vull dir, uns 3 anys després de començar a tocar el baix, vaig començar a tocar el contrabaix, perquè era com una cosa natural, no? Uh-huh. Ja que era el instrument de la música que jo escoltava, pues...
Va ser com una evolució,
però no?
Però
no va ser una cosa directament, uh-huh, aquí de petit, de, ai, mamà, vull tocar el contrabaix. Això no.
No, però està bé. De fet, ho dic perquè és un instrument, com deies, no? La guitarra potser és un instrument més clàssic a l'hora de triar un instrument per tocar, o el piano, no? El contrabaix és un instrument que, no sé si té més o menys dificultats, però en tot cas... sempre s'acaba triant com un pla B, tot i que després hi ha gent com tu que el descobreix, no? Que descobreix la seva sonoritat i que decideix, doncs, emprendre aquest camí, com és el teu cas, no? Vull dir que això també està molt bé.
Sí, completament. També una cosa que me passava és que a casa s'escoltaven més coses que jazz.
Uh-huh.
S'escoltava música llatina, també. S'escoltava folclore.
Uh-huh.
I jo trobava personalment que amb la guitarra també és difícil tocar, uh-huh, aquestes coses. I tenia com aquesta fantasia de que amb el baix podia tocar més estils diferents.
Uh-huh.
Perquè el baix sempre estava ahí, saps?
Sí, sí.
I bueno, el que te dic, després el contrabaix va ser una cosa natural per fer que jo tocava jazz.
Uh-huh.
I bueno, aunque es pot tocar jazz perfectament amb un baix elèctric, però bueno, no sé.
Molt bé, molt bé.
Va ser una cosa que quasi no la vas pensar tant, saps?
Sí, és com deia, va sortir una mica, va ser una evolució de forma natural, no? Que va anar...
Sí, la veritat és que sí.
Molt
sí,
bé. Sí. I escolta, des que toques el contrabaix, déu-n'hi-do, tot el que has fet, d'entrada hi ha 5 àlbums, aquest és el 5è que treus al mercat en format quintet, però abans d'aquests discos... Quina ha estat la teva formació? Com has anat evolucionant fins a arribar a això, no? A editar un 5è àlbum ja.
Bueno, sí. Realment, quasi sempre he tingut en el cap la formació de quartet, perquè és la formació de John Coltrane, i és la que, se podria dir que és la que més m'ha influenciat.
Uh-huh.
I vaig començar per aquesta formació, després vaig fer un disc a trio, perquè, bueno, una cosa que me va passar en aquella època és que tocava molt a trio vull dir de saxo, saps?
Uh-huh.
Bateria, contrabaix i saxo. Al principi era una cosa difícil per mi, perquè, bueno, no tenia instrument harmònic, és com que l'harmonia, els acords estan implícits, estan per allà, o sigui, s'escolten, s'intueixen, però no estan tan presents d'una, uh-huh, manera concreta, saps? I, bueno, després de, no sé, un any o dos de tocar en aquestes formacions, me va agradar molt i va ser un disc. Després d'allò vaig anar-me'n a l'altre polo, que va ser que vaig fer amb la meva Big Band un disc, i ahir allà érem 20 o 21. I després d'això he tornat al quartet.
Molt bé. I què ens pots explicar d'aquest nou disc de Caravana?
Bueno, aquest nou disc, que ja no és tan nou, perquè té 2 anys ja.
Caram, doncs bueno, ja porta un temps rodant, eh? Ja porta un temps rodant.
Sí, ja hem tocat molt amb aquest quartet, bueno, amb aquest disc, perquè amb aquest quartet duim quasi 10 anys tocant. I bueno, quan dus tant de temps, pues lo que pasa es que evolucionas conjuntament amb les persones i hi ha unes connexions inconscients musicalment parlant que són molt fortes, no? I tenim molta química tocant i ens encanta tocar junts. O sigui que Caravana és el document de, per suposat, de les meves idees, perquè al final soc jo el que escriu la música, però jo l'escric pensant en tocar-la amb ells. Per tant, bueno, són com un equip.
Recordes com va ser el procés de composició i sobretot també el de gravació, no?, amb aquesta banda?
Sí, el procés de composició és un procés molt, molt basat en la tradició ja de l'època d'hora del jazz. Les composicions són composicions, algunes basades en estàndards de jazz, de forma molt tradicional, en el sentit que bueno, són composicions curtes, A, B, A, i sobretot el que fan és donar peu a la improvisació. A la improvisació dentro de, ja te dic, del llenguatge del bebop, del post-bop i del hard-bop. No tanto del free, o sea, están dentro de la armonía de unas estructuras cultas. Lo que pasa más o menos en el vivo, por ejemplo.
I llavors, clar, deies que s'havia presentat a molts llocs ja, en 2 anys heu tingut temps, no?, de rodar aquest treball.
Sí, sí, sí.
Ha canviat molt el primer directe que veu fer amb aquest treball del directe que pugueu fer, per exemple, avui a l'Ateneu?
Doncs la veritat és que canvia en cada concert i no canvia potser tant a nivell superficial, però sí canvia a nivell... bueno, los solos són diferents, anem trobant idees noves, anem trobant coses en les composicions que es deixen anar a llocs diferents i sí, bueno, lo que passa és una cosa que, bueno, segurament la digui molta gent en el jazz, no, però la interacció amb el públic, el feedback que el públic te dona, energèticament parlant, saps? És molt fort. I això fa que la música sigui d'una manera o d'altra. O sea que sí, segurament avui sigui d'una manera especial pel fet d'estar tocada en un lloc que, además, jo he tocat ja en aquest cicle i he tocat tant coses molt guapes que recordo, com per exemple la Big Band de Perico Sanbeat,
sí.
Que fa 10 anys van gravar un disc i van tocar allà en el... Crec que va ser allà, lo van gravar allà. Després també crec que he tocat amb el quartet de Joan Vidal i potser amb en Carlos Sarduí. Llavors, bueno, sí, tot això queda en algun lloc de la memòria.
Molt bé. En aquest treball trobem jazz, evidentment, trobem folklore llatinoamericà, però una de les coses que m'ha creat més l'atenció és que hi ha ritmes i melodies de Nahua i Tuaregs. D'on prové aquesta influència?
Aquestes dues músiques són dues coses que m'han agradat sempre, però jo soc de Canàries i ara tenim una situació geogràfica molt especial i quan jo vaig descobrir aquestes dues músiques, que no sé per què, però tenen alguna cosa a veure amb mi, pot ser perquè són d'un territori, bueno, que està relativament proper, no? Entre elles mateixes i, bueno, tot i que actualment són nòmades, no? Però, bueno, sí, és com que jo he sentit aquestes coses que te dona el folclore, que el sents com teu, no? Tot i que no és un folclor que jo he crescut ni que jo he escoltat a Cameva, però sí és algo que em crida molt l'atenció. I en aquest disc, bueno, vas trobar que aquesta influència estava present quan jo feia algunes de les composicions del disc. I bueno, allà està, d'una manera bastant natural també integrada.
On el vas composar, el disc?
La veritat és que el disc l'he composat en diferents llocs. O sigui, ja t'he dit que és una música que vaig tocant i la vas composant, no? Tu tens idees quan toques. Jo toco cada dia el contrabàs. Vas tocant i se t'ocorreix, per exemple, una línia de bas. La música nahua, lo que té, una de les particularitats que té, que està feta amb un instrument que es diu guimbri, que és una mena de bas, un bas superantic. I té, aquesta música es compon de línia de bas amb una mica de percussió i veus. Y bueno, algunas cançons estan composades des de la línia de baix.
Molt bé.
No és que la melodia sigui el baix, però sí que és el principi de la composició.
Sí, sí.
Doncs aquesta és la manera que tengo de composar la balada.
Molt bé. I hi ha un fil conductor en tot el, disc, o cada cançó té el seu univers propi?
Bueno, podria dir-se que sí, que hi ha un fil conductor, que és aquesta trobada entre Duke Ellington, Coltrane, Thelonious Monk, Hamid El Kashri, que és un cantant de Nahua molt important, la música de Tuaregs. Hi ha una mena de fil conductor que és, bueno, aquesta sensació de nomadisme que tenim els músics de vegades, de que sempre hem de treballar en llocs diferents. O sigui, nosaltres, no sé que estiguem parlant de donar classe, quan nosaltres estem fent concert, el lloc de feina sempre és diferent, no? I, bueno, per això també es diu caravana.
Amb
és aquest, com una mena de...
Amb aquest afany nòmada, no?
Com?
Amb aquest afany nòmada, no? De nomadisme.
Exacte. Exacte, sí, sí.
Molt bé, molt bé. I, Martín, et volia preguntar també pels teus companys d'aventura, no?, amb aquesta caravana. Perquè, clar, actuar un format quartet, parla'ns una mica d'aquests companys que han estat partíceps del projecte.
Bueno, aquests companys són dels músics que més m'agraden com toquen, dels músics que jo conec, i és una sort poder tocar amb ells sempre, ens entenem bé, i crec que ens fem tocar de diferents maneres que amb altres músics. Bueno, això és una cosa que és òbvia, no? Però crec que és una combinació molt interessant, perquè els dos solistes, o sigui, bàsicament en el quartet, els solos són quasi sempre de saxo o de piano, de vegades hi ha algun solo de contrabàs i algun solo de bateria. Però els dos solistes que tenim, que vendrien a ser els delanters, no? són molt diferents tocant. Per tant, per mi és molt divertit perquè, per exemple, si fem en un tema dos solos, pues el primer solo és d'una manera i quan ve el segon solo ens du a un altre lloc totalment diferent. Això és una cosa, una particularitat d'aquest quartet que a mi m'encanta.
Molt bé.
També te puc dir que són dues persones que, bueno, tres persones, que s'escolten molt bé, que es coneixen molt bé, perquè també han tocat ells en altres projectes i jo amb ells he tocat en altres projectes. Ens coneixem en diferents situacions. I d'alguna manera juguem amb l'espai que tenim, amb el silenci, amb la música, amb els sons, i és un lloc que funciona.
I on gaudiu més, a l'estudi o als directes?
Totalment als directes. Totalment als directes. A l'estudi és molt difícil de gaudir, perquè a l'estudi tu tens una idea en el cap, que és una idea que t'acompanya durant tota la gravació, que és això que estem tocant, el que estem tocant quedarà per sempre. I això és molt difícil de tenir-ho al cap i disfrutar a l'hora, saps?
Clar.
Quan estàs tocant en directe, tens la certesa de que aquesta música quedarà, bueno, potser en el record de les persones, en el nostre record, però la música és naturalment efímera.
I cada nit serà diferent, no?
Segurament sí. O sigui, nosaltres no busquem que ho sigui diferent. Nosaltres només toquem, intentem no pensar que... Ese es un dels reptes més grans que té un músic, que és no pensar mentre toques. Per això estudiem, realment, per poder tocar i gaudir de lo que estàs fent. Però és difícil. De vegades ho aconseguim, la veritat.
Seria una mica, perdona el símil, però seria una mica com la paella, no? Que encara que sempre posis els mateixos ingredients, la paella sempre surt diferent.
Bueno, és que, además, la paella, mira, el nostre saxofonista és valencià, que te pot dir coses de la paella, perquè està molt...
Sí, sí, davant d'aquí jo ja no puc dir res més.
Sí, s'ha de parlar poc. Però una cosa que té l'arròs, i és absolutament així, l'arròs és com un medidor emocional, no? Depèn de com tu estigues, quan ho fas, queda d'una manera o d'altra, i com tu has dit, els ingredients són exactament els mateixos, tu intentes que quedi el millor que pots. I, bueno, de vegades te queda increïble, i realment no saps de vegades per què, no? Dius, bueno, sí, estava molt tranquil·la, o tenia més temps, o tenia aquest arròs que és molt bo, però a vegades tens els mateixos ingredients i no queda tan bé.
No, no, és veritat, o sigui, és veritat, sí, aquestes coses passen.
El símil de la cuina i el símil del futbol es va molt bé a nosaltres. Uh-huh. Però són dues coses de les que més parlem quan estem de viatge o de bolo.
Uh-huh. Doncs, Martín, recordem que aquesta nit sereu a l'Ateneu a 8:45, presentant aquest nou disc, que, com deies, no és tan nou perquè va sortir el 2023, però que vaja, que arriba aquí a Sant Feliu, aquesta caravana, fa parada,
sí,
a l'Ateneu Sant Feliuenc, en format quartet, com dèiem, acompanyat de Santi de la Rubia, Toni Sagi i Andreu Pitarc, presentant, com dèiem, aquest treball que esperem que agradi moltíssim, i sobretot que el gaudiu, perquè si vosaltres el gaudiu, segur que feu gaudir a tots aquells que s'acostin fins a l'Ateneu a escoltar-vos.
Totalment, totalment.
Doncs, Martín Leighton, moltíssimes gràcies i que vagi
moltíssimes
molt bé el concert.
Moltíssimes gràcies a tu.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu.
Bueno, otra per ti, gràcies.
Merci, adéu.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs ja som divendres, per fi som divendres, però jo tinc ganes que arribi el cap de setmana i poder descansar al meu llit. Però no deixem de banda la nostra tertúlia de dones, A més, elles estan estupendes, en plena forma, així que mantenim sí o sí. Avui ens acompanyen aquí als estudis l'Helena Roma. Helena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a la Maria Jesús Gutiérrez. Bon dia, Maria Jesús. Bon dia. I a la Rocío Moreno.
Bon dia.
Ja feia molt que no la veia, li ha crescut la melena. Escolta, una cosa impressionant. Ja em diràs, que has fet perquè et creixi tant.
No va ni en dos mesos. No, és broma.
No, i deixar que creixi, no? Clar,
sí.
O em diràs que te l'has tallat i...
No, porto sense anar a la perruqueria un any i pico.
Molt bé. Bé, molt bé. Ara, si ens estan escoltant les perruqueres, i volen matar, però...
Ja.
Cadascú fa el que pot, eh? Molt bé, doncs avui parlem de... Clar, és que avui és 14 de febrer. Llavors, clar, pensant en quin tema podíem tractar, doncs a veure... És que era una mica com de calaix, no?, que avui havíem de parlar del dia de Sant Valentí, més conegut com el dia dels enamorats. Quines cares! Clar, jo normalment pregunto a la gent si són més de Sant Valentí o de Sant Jordi, però amb una tertúlia de dones, com la que tenim nosaltres, no m'atreveixo ni a preguntar-ho. Perquè m'agradaria d'entrada que m'expliquessi una miqueta què és el que penseu d'un dia com aquest, de celebrar, doncs, això, el dia dels enamorats, un dia de l'any, que tingui un dia de l'any. A veure, què us sembla?
Jo és que... Hi he estat pensant, de fet, mentre em dutxava aquest matí, i ja com, crec que tinc com dos parts, la part política i la part com del dia a dia, no?
Uh-huh.
Que la part política és en contra d'aquest prototip d'amor romàntic, a part super monògam, super hetero, en plan, com tota aquesta idea, en contra en general. A la veritat, em trobo sent una mica hipòcrita, perquè al final, a veure, jo... Bueno, és que Sant Valentí és com que me n'he d'una tara de gran que la gent aquí ho celebra. O sigui, jo mai ho havia tingut com una data que realment...
Uh-huh.
O sigui, jo m'ho prenia de broma, saps, en el fons? O sigui, no m'ho prenia en sèrio que la gent ho celebrés. I sí, la gent ho celebra, vale? Què passa? Jo, en el fons, em surt el discurs anti-Sant Valentí, però després m'encanta Sant Jordi. O sigui, sí que és veritat, té la rosa, té el llibre i tal, però m'encanta Sant Jordi. O sigui, i no el qüestiono tant com qüestiono Sant Valentí. Potser perquè també, en el fons, Sant Valentí té una part més capitalista, en el fons, que veus tot, en plan... O sigui, que Sant Jordi també la té, però és per llibres i roses, llavors et sembla millor, no?, en el fons, perquè, bueno, llibreters i floresteries, que els hi vagi bé, me n'alegro, no? Però, no sé, llavors aquí em torno a la pràctica una mica hipòcrita en aquest sentit, que em surt molt la crítica ràpida cap a Sant Valentí, però m'encanta Sant Jordi.
Uh-huh. Maria Jesús.
Pues jo estic d'acord amb tu, i sempre he pensat que Sant Valentí és una mica nyonyo, no? O sigui, una mica, com un dia una mica nyonyo, i no m'ha agradat mai. Però Sant Jordi sí, però no lo relaciono igual, no sé per què, no? Llavors he llegit una mica, i bueno, abans de venir aquí, i posava que Sant Valentí lo van posar los romanos, es va crear en aquest temps, perquè era un dios, no? El dios Eros. I després, pues bueno, que nosaltres era el dios de l'amor, no? Llavors, pues l'han donat aquesta, no sé, connotació, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, pues bueno, he pensat, bueno, mira, no està mal, no? Però jo, més que Sant Valentí, en qüestió d'enamorats, jo penso que és el dia una mica per l'amistat, l'amor en si de la gent, no només que de la relació parella, no? Per mi, però...
Molt bé.
Sí, sí, una miqueta... Anava a començar a parlar de l'amistat, però ja has començat tu mateixa. Bé, sí, el que també deia l'Helena, al final, el que es celebra no és l'amor genuí a altres persones, es celebra un amor monògam, heterosexual, de classes mitges altes, perquè, evidentment, qui té diners per pagar regals no són les classes empobrides. Però també és una celebració com tantes altres, és a dir, si pensem en Nadal, el Nadal també reprodueix patrons de família nuclear i famílies també de classes altes i mitjanes, etc. Vull dir, que tot reprodueix, totes les festes, totes les celebracions que tenim reprodueixen tot això, perquè al final vivim en una societat que és patriarcal, que és monògama, que afavoreix a les persones amb privilegis segons el que dicta la societat. Llavors, igual que hem agafat Nadal en moltes situacions i li hem donat la volta i de cop, en comptes de celebrar-lo amb la família nuclear, ho celebrem amb amics, o... i a més, al final no podem renunciar a tot perquè vivim en la societat que vivim i no ens podem excloure perquè bueno, hi ha gent que ho fa, però és prou difícil. Llavors, sempre he pensat, Sant Valentí, sí que em passa igual que l'Helena, jo sempre l'he trobat nyonyo, com que no ho celebrava ningú, i de sobte començo a veure gent que, no, potser, o sigui, potser és sensació meva de diferència generacional, però trobo que al meu voltant, si més no, no ho celebra, però de cop, per exemple, gent més jove, si m'he cosí, nada més, i comencen a celebrar-ho, que és com, un moment, però això ja no havien passat. Potser no generacional, perquè potser els meus pares també ho celebraven. No sé, bueno. La cosa és que li donem aquesta volta, igual que el Nadal, i que potser a mi em passa Sant Jordi, no? A mi m'agradaria regalar-li... O sigui, no ho he fet encara, però sí que he fet l'exercici de pensar, doncs, aquest proper any, en comptes de regalar-li un llibre només a la meva parella, li regalaré llibres a altres persones que m'estimo, les meves amigues, els meus amics, i així. O sigui, Sant Valentí no ho celebraré mai perquè no em surt, però sí que Sant Jordi, doncs, podem fer-ho més col·lectiu i no només focalitzat en una parella monògama.
De fet, el dia de Sant Valentí, que tradicionalment era considerat el dia dels enamorats, ara s'intenta, no?, en alguns casos, també parlar del dia de l'amor i de l'amistat, no?, ampliant, com dèiem, aquest ventall, no?, de persones beneficiàries d'aquest dia. A banda de tot el que explicàvem, Sant Valentí s'ha convertit en, des de fa molts anys, jo crec que des de que es va crear pràcticament, en un dia de consum, pràcticament igual que el de Nadal, amb la diferència que, clar, només els que estan enamorats o que no estan enamorats però que, bueno, ho han de fer així una mica per compromís, perquè ja sabem que hi ha parelles que no estan enamorades però aquell dia toca el detall. Doncs això, són els que consumeixen més. I quan parlem d'augment de consum, també parlem d'estafes. El dia de Sant Valentí és un dels dies de l'any quan més estafes es produeixen.
Que fort.
Per la compra compulsiva, sobretot a través d'internet, d'aquell detall per la parella, i també on es produeixen moltes estafes relacionades amb l'amor. És curiós, perquè és una estafa que es podria produir. Estafadors de l'amor, és a dir...
Rollo perfils falsos.
Aquest perfil que et contacta i que diu que s'ha fixat en tu i tu li contestes i comences a
tenir...
Molts comencen el dia 14. No sé si... Igual que... Jo he arribat a una conclusió que no sé si és la mateixa que tenen els Mossos d'Esquadra, però jo he arribat a una conclusió, i és que igual que durant el Nadal, que hi ha molt de consumisme i, per tant, també hi ha molts robatoris, no?, molts furts i de més, perquè es mouen diners. I també, evidentment, hi ha moltes estafes, també, perquè la gent, el que dèiem, no?, consumeix més. Jo crec que el dia dels enamorats, he arribat a aquesta conclusió i soleta, que el dia dels enamorats, com que la gent està com més sensible, no? Sabeu que al Nadal, per exemple, es fan molts actes solidaris, actes solidaris que es podrien fer en qualsevol moment de l'any, però com que al Nadal estem més tendres, no?, més susceptibles a...
Més oberts, a lo millor.
Sí, exacte, sí. A que si algú ens demana pel carrer, doncs... potser li dones uns diners que en un altre moment de l'any doncs, no ho faries, o participes en una causa solidària quan les causes solidàries són necessàries els 365 dies de l'any. Potser aquell dia dels enamorats hi ha un estat més sensible que fa que els estafadors doncs, diguin doncs mira, em poso a Tinder i la que no tingui parella li llanço... missatge i a partir d'aquí a veure què.
Jo és que crec que potser, agafant una miqueta això, podríem dir que... O sigui, crec que aquest tipus de festa també el problema és que et demana com tenir un tipus de vida, et demana tenir un tipus de cosa que si has renegat o no vols això activament està bé, però si potser no és el cas o encara estàs en aquest punt de o vull parella, vull que no passa res, o sigui, en plan que és vàlid també voler parella, no passa res... Però és com, jo crec, una data que et recorda que no estàs tenint el que vols, no? O sigui, jo me'n recordo... He de dir que el més a prop que he estat de Sant Valentí potser l'institut, aquesta època que hi havia, començaven a tenir com gent nòvios, altra gent no, llavors els que començaven a tenir nòvio per primer cop, doncs de sobte feien algo aquell dia, o anaven a sopar, o anaven al cine, o... Saps, en plan, el primer cop quan no sé parlar. Sols al cine, no? I junts. I me'n recordo que era una data com molt de que la gent que estava començant a tenir doncs, les primeres parelles i així, començaven a fer coses així, i la gent que no en teníem, m'incloc, doncs ho veiem des de fora, no? Llavors era un punt de reflexionar i dir, ostres, no estic tenint el que vull tenir, que potser durant el curs doncs, no ho notava perquè sempre feien coses amb la colla, i ja està, saps? Però que justament aquell dia era el dia que si tenies parella t'anaves al cine a fer un pla de parella, i si no, no, saps? També és veritat que això, a mesura que bueno, ha anat passant els anys, també m'he juntat amb altra gent, això s'ha diluït i personalment no m'hi trobo gens ara mateix, o sigui, jo perquè ho vas dir-ho, perquè si no me'n recordava ni que el 14 era això, aquest aniversari, o sigui, aquesta festivitat, però sí que crec que el fet de reproduir un tipus de postparella, tal, no sé què, et fa recordar, llavors, això estàs en un punt baix, no?, de dir, ostres, doncs no tinc parella, no?, per celebrar-ho, i si t'hagués agradat celebrar-ho.
I al final la societat també ho empuixa tot, o sigui, hem parlat moltes vegades també que tot està creat per ser un pack de dues persones, l'habitatge, l'habitatge per accedir-hi, però també un cop hi accedeixes, hi ha una habitació gran que té un lavabo i després habitacions petites pels fills, o sigui, com que tot està enfocat cap allà i és molt difícil despendre-t'hi perquè, vull dir, és que t'empuja la societat, llavors, clar, o sigui, aquests dies, Sant Jordi i així, també Nadal, quan si de sobte no tens una família com... O sigui, com una família nuclear, com te la venen la tele, diguem-ne, t'agafen en hores baixes, no?, potser, i com que per molt que tu puguis estar pensant i reflexionant sobre no, mira, és que jo tinc aquesta vida perquè he decidit tenir aquesta vida, o estic en aquest moment perquè, jo què sé, aquest any ho hem deixat amb la parella, vull dir que això és el que deies, ho vulguis o no ho vulguis, com el... O sigui, hi ha moments de flaquesa per molt dissident que tu vulguis ser, o sigui, que siguis, no que vulguis ser, que siguis, ser dissident és una feinada, és molt complicat.
És esgotador.
Llavors, hi ha moments que vols descansar i potser si hi ha moments que vols descansar i t'agafa Sant Valentí, Sant Jordi, Nadal, potser t'enfonses una miqueta.
Correcte.
Sí, perquè tot te recorda, o sigui, surts al carrer, bueno... Aquí no tant, no?, perquè no es celebra tant, però si vas a una pastisseria, no?, els cors, amb Sant Valentí, que vas a un altre lloc, les flors, i llavors, pues, bueno, si no lo tens molt clar que estàs aquí i que no passa res, pues, llavors comença a estar una mica, ostres, tu, mira, tu internament no lo comentaràs a ningú, però sí que lo tens, no? Llavors, qualsevol cosa, com ha dit la Núria, Cristina.
Qui, jo, Sílvia.
Sílvia, hosti, t'he canviat el nom per complet, ho sento. pues, com ha dit la Sílvia, no? Que llavors pues, estàs una mica més fluix i llavors qualsevol, potser a les redes socials aquestes, pues, bueno, t'apareix allí un que diu, ostres, tu, aquesta, pues, vinga, va, atacar aquesta. I bueno, jo l'han vist a la... Lo han sentit en les notícies, no? Uh-huh. Que molta gent s'ha aprofitat de dones grans, o sigui, com jo, a lo millor, que, uh-huh. que, bueno, que ja estan en un moment que ja a lo millor ja no troben a ningú i que no lo tenen molt clar i que volen una parella, però no lo diuen perquè no queda bé, i llavors pues, aprofiten i comencen a t'estimo, no sé què, podien quedar, no queden, però bueno, necessitaria que m'ajudessis, bueno, pues venga, va, i van, se van aprofitant i al final les deixen uh-huh. sense diners, algunes, no?, lo que han dit, sí, sí. Pues, bueno, pues sí, és veritat, no? Uh-huh. Però per això tens que fer un treball.
A més, es romantitza...
Sí?
Bueno, com es diu això? No em surt la paraula. Es romantitza, sí?
Sí.
Perquè a l'estafador li posen l'estafador de l'amor.
Ostres.
Saps? Com si fos.
Ja, ostres.
Quan en realitat és un estafador com un altre, no?
És un estafador i punto.
Exacte. No
lo de l'amor, no.
No cal aquest qualificatiu, no?
Per, sí. Perquè jo crec que també ens hem posat com que amb l'amor, o sigui, per l'amor tot ho val.
Sí.
Uh-huh. És com Si fas alguna cosa que o moralment o no estigui bé, però la fas per amor, tens una justificació. Uh-huh. Llavors, com tota la societat, ens enfoquem cap aquí, no? De, la maté per amor, o sigui, això no,
no
és vàlid, però és una comunicació que sí que romantitza uh-huh. i que sí que valida aquest amor per sobre de totes les coses.
Uh-huh. De fet, el que demanen els estafadors no deixen de ser proves d'amor, no?
Sí.
Si realment m'estimes, no? Si...
Sí, sí.
Doncs ajuda'm i fes-me aquest favor. Bé, doncs, la bona notícia és que el 14 de febrer és el dia dels enamorats, però el dia abans, el dia 13, és el dia dels solters.
Sí. I de la ràdio, no?
I de la ràdio, sí, de la ràdio. No té res a veure una amb l'altra, però
no,
sí.
No.
Però és que us vull explicar l'origen d'aquesta celebració perquè m'ha fet molta gràcia. Uh-huh. No el dels enamorats, que ja l'ha explicat la Maria Jesús, sinó el dels solters. Aquest dia està relacionat amb les infidelitats. Resulta que un portal de cites, Ashley Madison, va publicar l'any 2015 una enquesta que mostrava que les persones infidels acostumaven a tenir detalls amb els seus o les seves amants justament en aquesta data, just abans de Sant Valentí. Per què? Perquè el dia abans li entregaven al seu o a la seva amant i el dia de Sant Valentí doncs, era l'oficial, no?
Clar, i has de semblar parella.
Ja, exacte.
I amant, pots quedar...
Llavors són aquestes compres compulsives de dos anells,
dues pulseres...
Dues pulseres... Clar, wow. Això...
No, sí, està.
Sí, jo conec un cas, de...
Mm-hmm. Ja.
No, d'una dona que estava casada i que...
Que fort.
Doncs li van regalar per Sant Valentí un collaret molt maco i després doncs va a veure amb una factura que no era un, que eren dos.
Uau. Ja.
I l'altre no se'l posava al seu marit.
Dolorós.
Ja us ho dic. L'altre era per algú altre.
Ja. Yeah.
Tampoc era per la filla, o sigui que...
Yeah,
sí, sí, yeah. De vegades hi ha aquests detalls que s'han de cuidar.
Això és una no monogàmia no ètica, però...
Exacte.
Clar, o sigui, ahir llegint també, perquè volia portar coses sobre no monogàmies... Ai, perdó. El 30% de les parelles, o sigui, el 30% de les persones que tenen parelles són infidels.
Uau.
El 30?
Per tant,
és molt,
El 30.
Ara meva.
Però és que
sí.
Fem l'exercici de pensar quantes amics i quantes amigues han patit o han dut a terme una infidelitat tal i com... comunment s'entén.
Uh-huh.
Segurament n'hi trobeu bastantes. Sí.
L'Helena està fent memòria
amb els ulls.
Jo és que
crec que el meu entorn no... O sigui, potser quan érem més petits algú n'ha patit, però... Jo ja fa molt de temps que el meu entorn
no però comet
infidelitats, però perquè també crec que justament el meu entorn és molt burbuja i es parla molt del tema monogàmia, relacions obertes. És com que, en aquest sentit, les converses prevenen de que tot això passi, saps? Mm-hmm. Perquè al final, si tu tens unes necessitats, al final són també reals i bàsiques i es conversa, i si l'altra persona no té cap problema també està, llavors no és en cap cas una infidelitat, mm-hmm. és part del pacte relacional, llavors.
Clar.
I ara ja està pensant del pal. Jo crec que el meu entorn, a no ser això, quan ets petit, de... Oh, no, saps? Bueno, aquest context d'institut que deia. Doncs, a no ser que sigui en aquest sentit, tampoc no...
Bueno, és que aquí entrem en un terreny perillós, clar, també, que és el que es considera infidelitat, no?
Això, clar, és que clar. Tu...
Perquè avui dia, no, amb els telèfons mòbils i amb les xarxes socials, potser no cal ni quedar, no?
Ja. Yeah.
Clar, jo una miqueta on anava amb el del 30% és que potser ens hem de replantejar que la monogàmia no acaba de funcionar.
Per exemple.
Llavors, què és una infidelitat? Clar, és que dormir amb el teu millor amic... Per algú serà una infidelitat i per un altre no. Donar-te un petó amb la teva millor amiga serà infidelitat per mi no, però per l'altre sí. Llavors entrem en un terreny estúpid, al meu parer, de dir, quina és la ratlla? Però és que la ratlla és igual, la ratlla és com tu parlis amb aquella persona que tens una relació X.
Totalment.
Perquè hi haurà un punt que... el problema és que si no es parlen les coses, la monogàmia ve per defecte. Uh-huh. Llavors, cadascú té les seves experiències i té els seus límits i normalment tendim a pensar que tothom té el mateix límit, perquè clar, tothom acceptarà una monogàmia, uh-huh. però és que no és així. I llavors és això, és el que deia l'Helena, si estàs en un ambient on es parlen de tot això, doncs seràs més lliure i no... Bueno, seràs més lliure. També...
Sí, òbviament és complicat.
Sí, evidentment, sí, no, sí, però... és... O sigui, has de fer una gestió molt bèstia, però és que potser hauríem de portar la gestió de les no monogàmies a la monogàmia. Mm-hmm. A vegades, o sigui, sí, si tu vols no acceptar una no monogàmia, o sigui, una monogàmia, si tu vols ser monògama, igualment hem de parlar dins de la parella perquè no es parla.
Clar, però això és no enganyar, no? O sigui, si tu l'has parlat tot en la teva parella i l'has parlat i has dit, mira, jo potser vull anar amb una altra persona, i l'altre diu, pues, ok, jo també, pues, perfecte. Ara, si tu no dius res i tot és de l'un per l'altre i de cop i volta trobes a una persona i dius, ostres, aquesta és interessant, i no lo parles amb la teva parella i te'n vas amb ella, això és enganyo, no? Penso jo.
Sí, sí.
I a mi no m'agradaria. No m'agradaria. I tot i això que jo no tinc parella, però és una de les coses que si jo estic amb una persona i lo han parlat i tal, pues... perfecta, però si no, pues jo considero que és un enganyo i no m'agradaria a mi, personalment. Jo penso que això li passa a qualsevol, perquè el desenganyo, bueno, està bé, no?, perquè te desenganyes i ja no estàs enganyado, no?, però està bé perquè penso que és amb tot, o sigui, amb les amistats iguals. Tu tens una amiga, penses que és una amiga per tot i te passa qualsevol cosa una mica més forta i dius, hòstia, i no ha estat aquí i no m'ha trucat, i llavors pues, te desenganyes, pues, no és tan amiga, o és amiga però només que és per al jiji jaja, però a lo millor per altres coses no, i és important. O sigui, jo penso que les coses es tenen que parlar, i a vegades l'has parlat i no parles tot, però bueno, no està mal, perquè arriba un punt que dius, estoy desenganyada d'aquesta persona, bueno, pues ja està, ja saps on pots arribar amb aquesta persona, parelles, amigues o lo que fos, no? O família també a vegades, i no sé, i està bé sempre parlar-lo. Lo pitjor és sentir-te enganyat, no? Que és un sentiment que tens que treballar-te-lo tu, perquè ningú te lo treballarà. Però, bueno, tu a ti mateixa, pues, preguntant, no? A veure, què passa? A lo millor li has donat una connotació que aquesta persona, pues, no estava disposada i tu això no l'havies parlat. Pues, bueno, mira, ara ha arribat aquest moment i és aquest moment, pues, acceptar lo que hi ha. No sé.
Sí, sí.
També hi ha un punt de que només a la parella... Quan dic parella, és parella normativa, eh? Li donem el privilegi de parlar sobre la relació... però potser els amics no tant. Llavors, si equiparéssim, si no jerarquitzéssim les relacions, amb totes tindríem una comunicació més igual per tothom, no? És a dir, per exemple, ja, o sigui, passa moltes vegades, no? Tu amb la parella, si deixes de tenir una relació, hi ha un dia que parles de deixar-ho estar. Però hi ha molta gent que amb els amics no.
Ja.
Llavors...
És més complicat.
Els ghostings estan més acceptats amb amics.
Sí, sí.
Clar, és això, i és com, fins i tot en situacions negatives, la parella sempre està per... O sigui, té un privilegi que l'altra gent no, llavors... per mi l'ideal seria com que no hi haguessin aquestes jerarquies, bueno, se'n diu anarquia relacional, però bueno, esto pa otro día. Per mi l'ideal seria això, que no hi haguessin jerarquies. O sigui, jerarquies a la relació sempre hi hauran, perquè et portaràs millor amb una persona que amb una altra, però que aquestes jerarquies no vinguin marcades per l'etiqueta.
I després hi ha un altre tema, que és l'enamorament, és a dir, estem parlant del dia dels enamorats. Amb una relació que tot just comença es podria entendre, no?, això de l'enamorament, però amb parelles que porten tota la vida, que elles mateixes reconeixen que, home, enamorats, diguem que ens hem acostumat l'una a l'altra, no?
Sí,
llavors també és un...
És que al final jo crec que això entra dintre del ventall d'entendre que les relacions són molt plurals, que també tenen etapes, que cada persona és diferent i que tu també el que vulguis no ha de ser això, no? La parella enamorada. És a dir, al final són models de relació que ens han vengut, com la parella que té 60 anys i està superenamorada, està fantàstic, però no té per què ser l'única forma vàlida de relacionar-te sexoafectivament amb una persona, no? I al final crec que ens delimita molt i inclús... O sigui, puc entendre, no?, que hi hagin grans... o sigui, arriba a cert punt de que dius, vale, doncs jo porto no sé quants anys amb la meva parella, jo noto que no és el del principi i la gent ho deixa... Em sembla bé que vulguis lo del principi tot el rato, però també s'ha d'entendre que no tot el rato es pot tenir el mateix, perquè també és una cosa bastant química, en plan, no? Això ho he llegit, no sé si és veritat, però que és bastant química aquesta part primera.
És que jo crec que moriríem, Helena, si estiguéssim sempre així.
Sí, i llavors és això, és entendre que són vàlides altres formes de relacionar-se en tots els aspectes, i entendre que són vàlides moltes etapes diferents de la parella, i que al final d'una persona has de saber què en vols en amistat, en temes d'amistats, en temes familiars, en temes relacionals, o sigui, al final és tu què necessites, què vols, i si l'altra persona encaixa, perfecte, i tirem endavant, saps? No busca un ideal, que igual que amb la família busca un ideal, en plan, no, ni amb l'amistat, ni quantitat, ni... O sigui, al final, com que tenim molt al cap de, la família, és lo... no, ens hem de relacionar d'aquesta manera i d'igual todo. No, d'igual todo no. Jo tinc unes necessitats, jo tinc unes prioritats, tu me les pots donar, tu et ve de gust tenir aquesta relació amb mi. Sí, d'acord, vale, doncs continuem amb el model familiar que teníem, que ja està bé. Que en el fons és veritat que la família... en part va una miqueta donada d'entrada, llavors tu aquí és on te crec que pots fer la reflexió de dir, això que m'ha vingut donat és el que vull, és el que necessito, és el que l'altra persona em vol donar, i pot, vol i pot fer-ho diferent, jo a mi em val, no? Vale, doncs parlem-ho. Igual que es parla, es parla no, però malauradament no se'n parla prou, però que és això, que al final l'enamorament crec que entra dintre d'aquest pack de models relacionals que has de plantejar què vols i si et quadra amb l'altra persona i...
Sí, i això que deies de la família, si no fem aquesta reflexió, al final la família és el calaix on més violències es pateixen. Llavors, si no fas aquesta reflexió, perquè ho aguantes, igual que ho aguantes tot, entre cometes, per amor també aguantes certes coses per la família, perquè és que com no he de parla amb ma mare, si és que coi és ma mare, doncs és que a vegades està exercint unes violències, sigui ta mare, sigui ton pare, sigui ta germana, està exercint unes violències que potser primer has de dir, fins aquí, i no aguantar, perquè sí, la família, perquè sí, sang, perquè realment no hauríem d'aguantar tot això, però ho aguantem per això, perquè és estructural.
Sí.
És que jo penso que l'amor i la necessitat és diferent. O sigui, quan tu ames a una persona, tindríem que pensar una mica com ama una mare al seu fill, sense límit, no? I això no ho fem. Normalment sempre ames una persona, però, saps? I a un fill no lo ames així. O sigui, jo soc mare i de veritat que, bueno, lo ames... en el sentit de la paraula, en tot, amb les seves, jo què sé, carències, amb les seves virtuts, en tot, no? I quan tu estimes a una persona, l'estimes, però fins aquí, no? I llavors, pues, jo penso que això sempre ens trobarem, perquè és difícil, no?, amar a una persona en el sentit de la paraula, com una mare amb el seu fill. O sigui, és quasi, per mi, quasi impossible. N'hi ha molt poques persones que ho facin. Sí que n'hi ha algunes, però ho notes, no? Perquè tu desitges el millor de per a l'altre. O sigui, a lo millor és una cosa que no et va bé a tu, però penses, però ell és feliç o ella és feliç, pues és el millor per tots, no? I llavors jo penso que és la diferència, no?, entre l'amor i la necessitat. Jo necessito tindre una persona al meu costat perquè em dona confiança, em dona, jo que sé, una part que jo no tinc, o estabilitat, o el que fos, no? I no la tens una estimació en el seu conjunt global d'aquesta persona, no? I llavors per això sempre tenim problemes, penso jo, eh? Uh-huh.
Perquè al final el model, els referents que tenim, es basen en la possessivitat, o sigui, de posseir l'altra persona, uh-huh. Potser, jo què sé, tothom li ha passat que de sobte està en parella, però li atrau una altra persona i no para de pensar en aquella altra persona. Això, amagar-ho, deixar de sentir-ho, fa mal. Però, clar, com el meu model relacional, el model relacional general, és que no, només puc estar amb aquesta persona i si penso en altres persones és que no l'estimo prou, això fa que ens fem mal les unes a les altres per aquesta possessivitat. És a dir, si miréssim cap a altres models, potser sí que seria més, entre cometes, incondicional, uh-huh. no? Sí.
Uh-huh. I després hi ha el tema de l'amor per sempre, que quan comença l'enamorament donem per fet que aquesta serà la nostra parella. Per aquest model idealitzat que tenim, no?, de parella, d'aquests dos avis que van estar 70 anys junts i tota la vida. No?
De que fet... saber a costa de què.
Exacte. Llavors, bueno, de fet, quan et cases, no?, per l'Església, sí. Em sembla que no, la pregunta és... No? Sí. Hasta que la muerte...
No se pare.
No se pare.
Sí, jo me'n recordo.
Clar, vull dir que sempre es comença una relació amb la idea aquesta de com si hagués de durar per sempre, no? I no... I són molt pocs els casos que acaben així.
Sí,
bé, a més.
Sí.
Bé.
Jo he de dir que això em fa pensar com en una cosa que a mi em passava molt, que era com, jo per mi... Vale, un segon, perdó, ho estic estructurant molt, però com ho dic. M'ha fet recordar a una experiència pròpia, que és que a mi em passa molt que per mi... Això de per a tota la vida vol dir que si te'n vas a viure junt, entens que és per tota la vida. Si et cases, entens per tota la vida. I la gent del meu voltant està passant i m'estan ensenyant molt que pots jugar amb això. I que ara mateix, o sigui, és guai perquè la gent comença a simplement decidir, jo què sé, viure junts i portes 3 mesos i dius, bueno, és igual perquè no és per tota la vida i tant se val. O sigui, al final et pot sortir malament ara o et pot sortir bé d'aquí 9 anys. Anem a jugar amb això, no? Una miqueta anem a jugar amb el que se suposa que està bé, el que se suposa que està malament. Res serà perfecte, no? Entrant en aquesta cosa de res serà perfecte. O sigui, pots jugar amb això, pots anar-te'n a viure molt jove, o sigui, molt jove o molt ràpid, que a mi m'ha passat amb parella, o sigui, amb amigues de parelles, que pensava, què foteu, saps? Jo, per de 12.000 anys. El meu és vàlid també, perquè jo en el meu moment volia fer-ho d'una altra manera. Però elles també és vàlid perquè s'han qüestionat per què ho feien i perquè han entès que, doncs, això, fer passos endavant no vol dir haver de ser per tota la vida. I un cop et treus del cap això, dius, total, s'ha d'anar malament, anirà malament ara o d'aquí 8 anys i no té res a veure, o d'aquí 2 mesos. O sigui, al final, jugar una miqueta amb aquestes percepcions que tens, t'ensenya que no fa falta que tu ho facis d'una manera, no? I t'ensenya a fer-ho d'altra manera, però que en el fons seria com quasi que contradictori. M'estic explicant? O sigui, que sembla que quan te vas veure, per exemple, amb una parella, és com el gran pas. Bueno, potser no fa falta que sigui el gran pas, simplement és un tema de dir els dos estem pagant un pis, a part de tenir un foto duro, anem a veure junts total. Si funciona bé, el que duri, i si no funciona, doncs també, no? I això, no sé si
és
la reflexió aquesta de donar-li la volta al tema.
Molt bé, doncs avui hem intentat també donar-li la volta al Dia dels Enamorats. Jo crec que més o menys ho hem aconseguit. Helena Roma, Rocío Moreno i Maria Jesús Gutiérrez, moltíssimes gràcies.
A tu.
A tu, sí.
I fins aviat.
Fins aviat.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Doncs fins aquí arriba el magazín de Ràdio Sant Feliu d'avui. Recordeu que podeu recuperar el programa sencer a qualsevol de les nostres seccions a ràdio a la carta de radiosantfeliu.cat. Us esperem dilluns a partir de les 11 del matí amb una nova edició. Recordeu, el 105.3 de la FM i a radiosantfeliu.cat. Salutacions de qui us ha parlat, Sílvia Guillén, i també de Manel González, que ha estat al control tècnic. Us deixem ara amb la Conxi Estévez, que arriba amb el 105.3 Notícies, l'informatiu de Ràdio Sant Feliu. Que acabeu de passar un molt bon dia i, sobretot, que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.